Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Aquest és el darrer Català al carrer, així que tots aquells que no heu trucat durant la temporada perquè no us heu atrevit, perquè pensava que no en sabíeu prou, fora manies, avui és l'última oportunitat, truqueu-nos quan engeguem el concurs. Avui serà més enllà d'un quart de 12, anirem una miqueta més tard, i aprofiteu aquesta última oportunitat perquè, a més, avui tenim doble premi, un parell de llibres, dos petites joies, dos tresors poètics pels petits de la casa, un dedicat a Joan Salvat Papasseit, del Cep i la Nansa, i l'altre titulat Petiteses, de Pep Molís, publicat a Mini Mini, de Babolinka. Per tant, dues premiades, dos premiats avui que podran recollir el seu obsequi. I comencem, dit això, saludant la Teresa Casanelles. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, esteu immersos en el curs d'estiu, aquest intensiu de juliol, però ja ens pots dir alguna cosa del curs vinent.
Sí, perquè tot això s'ha de preparar amb un cert temps, i tot i que ja fa dies que ja ho vaig dient, qui vulgui començar un curs al setembre, ara és el moment de fer una prova de nivell per veure quin és aquest que haurà de fer a partir de setembre. Però, a part d'això, clar, és important també saber en quines dates seran les inscripcions. I ara ja tenim el calendari. Les inscripcions seran el 12 i 13 de setembre per als alumnes preferents. Els preferents són els alumnes que han fet un curs durant l'últim any. Tenen els dos primers dies, doncs, per poder-se inscriure el que els toca i poder continuar el que ja han començat, Durant l'últim... durant l'últim curs, el 12 i 13 de setembre. I després, el 16 i 17 de setembre, ja serà pels alumnes nous, pels que és la primera vegada que fan un curs amb nosaltres o que ja n'havien fet anteriorment, però ja fa més anys. Aquest any hi ha una petita distinció, que és que el 12, el 16 i 17 es podran fer les inscripcions per tots els nivells que oferim, excepte el dia 16, només seran tots els nivells excepte el C2. I el 17 seran tots els nivells més el C2. O sigui, que 16 i 17 tots els nivells i 17 només C2.
Això bé, per què?
Perquè es col·lapsava molt el que és l'aplicació d'inscripcions, perquè hi ha molta demanda de C2. Llavors, al fer-ho el mateix dia tots junts, doncs, esclar, es col·lapsava. Llavors, si un dia comencen les inscripcions de tots els cursos, que normalment es van omplint més el primer dia que el segon, i el segon només es fa C2, i els que quedin, doncs, que no ho han fet el dia anterior, doncs sembla que anirà més ben repartit. I com que es preveu que de C2 hi continuarà havent molta demanda, doncs a veure si així ho fem un dia més o menys sol pel C2 i no hi haurà aquest col·lapse. Com a mínim les places s'ompliran ràpid, també, però aquella sensació que entres i es queda bloquejat i es queda penjada l'aplicació i tot
aquella
això
embúnia
fa posar molt nerviós, sí, i fa enfadar, sí. I ho entenem perfectament. Llavors, com a mínim, podràs entrar i et diran, mira, no hi ha plaça, però el problema no serà que s'ha quedat penjat el programa, que això és sempre... A més, queda molt lleig, però passa, perquè, clar, el primer dia entra molta gent a l'hora de nivells molt diversos.
Passa a les millors cases.
Exacte. Ja ho sabem que passa, però quan t'hi trobes...
Això és com un concert del Bruce Springsteen.
Com tot, igual. I quan aconsegueixes entrar, ja no queden entrades.
Sí, sí, sí.
Doncs això, 12 i 13 els preferents, 16 i 17 les inscripcions generals. I després, doncs, això, a final de mes, a través de la web, ja podreu consultar els diferents horaris, els nivells que oferim, tot això ja ho podreu anar veient. Però ara és moment de fer prova de col·locació, que s'ha de sol·licitar a través de la web, cpnl.cat, i així ja sabem el nivell, i al moment de fer la inscripció, doncs ja anem directe al gra.
Tornarem amb la Teresa d'aquí a uns minuts, perquè ens porta concurs, l'últim, i ara anem a Ràdio Sant Sadurní, tot i que avui no farem classe amb la Sílvia, sinó que ens presenta una parella.
I una setmana més, última d'aquesta temporada, últim dimarts de temporada, ens acompanya la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli, bon dia.
Se'ns ha passat una miqueta ràpid, a aquesta temporada, i avui, ja per posar la cirereta del pastís, vens ben acompanyada.
Doncs sí, avui tanquem la secció d'aquesta temporada amb una parella lingüística que ens acompanya, una parella lingüística del Voluntariat per la Llengua de Sant Sadurní, el Pep Bosch i el Manuel Norambuena. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
El Pep és, ja fa temps que és voluntari lingüístic, i el Manuel és alumne dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf, i s'ha estrenat aquest any com a aprenent del voluntariat amb el Pep. El Manuel és xilè i va començar a aprendre català a Xile. Manuel, començo per tu. Explica'ns com i per què vas decidir aprendre català.
Bon dia. Nosaltres, la meva dona i jo, vam començar a aprendre català fa una mica més d'un any, quan vam decidir venir cap aquí. I una amiga que viu aquí ens va explicar que aquí l'escola dels nens era en català. I nosaltres vam a començar a aprendre per això, per ajudar i perquè els nens fos més fàcil. I així vam començar a aprendre a buscar, i tot per internet. Al principi era tot per internet. I després vam trobar grup, vam trobar gent per les xarxes, per el Twitter, per el WhatsApp, i així vam començar a aprendre paraules, i després vam començar a fer un curs per internet, telemàticament, per una voluntària que era professora, i vam començar a aprendre.
Molt bé, i amb la música també, no?
Sí, clar. Jo vaig començar a buscar música i va trobar algunes cançons molt interessants de grup com Manel, com Blaumut, com jo crec que tots dos primer, i després altres com música més antiga, com de Joan Manuel Serrat, també. I vaig aprendre algunes cançons, i així vam començar, vaig a començar a aprendre.
Molt bé. Pep, què et va portar a inscriure't com a voluntari lingüístic a aquest programa?
A veure, jo sempre he pensat que qualsevol persona que vingui de fora a viure en un lloc, sigui a Catalunya o sigui en un altre país, doncs penso que una de les primeres coses que han de fer és saber i aprendre sobretot la llengua. La llengua, que és importantíssim per comunicar-se, perquè sense ella no pots arribar a conèixer les costums, les tradicions, i a la vegada comunicar-te amb aquesta gent o quan et parlen, no? I per tant, jo des de sempre, ja quan em vaig jubilar de mestre, que era de primària, doncs ja fa uns 10 anys que d'alguna manera ja era una cosa que ja tenia al cap de seguida, i per tant, doncs ho crec imprescindible, això del fet de que una persona vingui de fora i aprengui primer de tot la llengua. I en el cas del Manuel és que ja ha vingut molt format quant a la coneixença de la llengua. Molt bé.
I de què parleu quan us trobeu?
Uf, de tot.
Parlem de tot i una mica més.
Sí, de tot i bastant més. Parlem de la música, de la història. El Pepe li agrada molt la història, a mi m'agrada molt la geografia. Parlem de política, molt, per entendre una mica la política d'aquí, d'Europa i de Catalunya també.
Sí, perquè tampoc no es tracta només de parlar de les coses d'aquí, sinó que també és...
Sí, de Xile també, de la història de Xile, de la música, d'alguns artistes xilens també. i de tot, de la cultura, de les tradicions, de les festes...
I de les persones d'aquí també, com es comuniquen, no?
Sí, de la Sílvia també.
I a banda de trobar-vos en una cafeteria per xerrar, feu algun altre tipus d'activitat?
Sí. N'hem fet més d'una, oi?
Sí, sí. Hem sortit, hem anat a veure els castellers.
Els castellers
de Vilafranca. I també hem anat a Torre Ramona, junts, en una visita...
Guiada.
Guiada, clar, per nosaltres. I hem sortit a caminar per el poble, hem anat al metge a comprar i a... I a...
Sí, hem fet bastant coses quotidianes.
Sí, sí, clar. Vull
dir que no...
Sí. I clar, i així vam trobar sempre diferents temes per parlar i per aprendre tots dos.
Mm-hmm. Hem anat a l'Ajuntament, també.
Sí, clar, a fer tràmits,
tràmits clar, burocràtics.
Gestions, al CAP, tot, clar.
Manuel, què has après més enllà de la llengua? Bé, ja has explicat moltes coses, però què diries que has après més enllà de la llengua?
De la cultura, de les festes, de les diferències, de la gent i de tot. Una mica, nosaltres només tenim 8 mesos aquí, gairebé 8 mesos, vam arribar al novembre de l'any passat, i vam aprendre de tot, de les festes, de la...
I de fet nosaltres fa uns 4 o 5 mesos, no?
Sí, que... sí, gairebé 5, sí, des de febrer.
Per això que déu-n'hi-do.
Sí, sí, hem parlat molt. I hem fet moltes trobades.
Sí. Voleu afegir algun comentari?
Bé, jo només afegir que encara que ell és, de fet, el que ha de conèixer les coses d'aquí, els costums i sobretot la llengua, doncs jo també he après i aprenc sempre moltíssimes coses de la gent que ve de fora. I per tant, a mi m'encanta ser voluntari també per aquest aspecte, que ajuda també doncs, a saber moltes més coses de la vida de fora d'aquí.
Molt bé. Sí. Doncs bé, moltes gràcies per haver vingut. I esperem que us animeu a apuntar-vos a aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, tant si com a voluntaris com aprenents, perquè és molt enriquidor i ajuda molt a la gent que ve a aprendre català, aprèn català als cursos, i és un espai que, sí, fora de l'aula, diguéssim, per practicar el català.
És importantíssim.
Jo continuaré si no em fan fora.
Sí,
no et farem fora, no.
És molt bona parella.
Amb aquesta invitació ho deixem, Sílvia. Un plaer, no només que avui vinguis acompanyada, que ens encanta que portis a gent, sinó que al llarg d'aquesta temporada ens hagis acompanyat cada setmana puntual aquesta cita dels dimarts del Català al Carrer. Moltíssimes gràcies i ens retrobem al setembre. Que vagi molt i molt bé l'estiu.
Bones vacances.
Gràcies a tu.
Bon estiu. Adéu.
Igualment. Adéu.
Em trec el barret amb el Manuel, 8 mesos a Catalunya, i parla aquest català. Estic al·lucinada.
Sí, sí, sí. No sé si deu haver dedicat en cursos, en practicat molt, perquè ja sabem que només fent cursos no n'hi ha prou, i practicar fora és essencial, com ja comentaven també ells. I deu haver practicat molt. És que les llengües tot és posar-s'hi, eh? Si només vas a classe o només ho mires un dia i després ja no t'hi poses, no s'avança.
No avancem.
I abans, a part, potser deu tenir facilitat, eh? Que això també és una part, que no tothom té la mateixa facilitat per aprendre una llengua. Vull dir que això és un element que també és important. Però vaja, la qüestió és el treball, com tot.
La constància,
sí,
sí, i les,
sí,
ganes.
I tant.
Va, passen 5 minuts d'un quart de 12... Comença aquí l'últim concurs del Català al Carrer d'aquesta temporada 2023-2024. Amb quina lletra juguem?
Va, doncs després d'anar fent tota la temporada d'una lletra diferent cada setmana, doncs aquesta, que és l'última, ens tocava la lletra que toca per l'alfabet, l'última. Doncs avui juguem amb la lletra Z.
Z?
Z. I sembla que no, però n'hi ha, de paraules amb Z en català.
Sí, a priori, sí, és que no, sí, masses. Sí.
Sembla que no, però és un so que de sonor que en català moltes vegades es representa amb una Z, que a vegades es confon i s'hi posa una C o s'hi posa una S, però s'escriu amb Z. Eh? Doncs va, a veure, anem per les tres primeres d'avui. La primera, fàcil. Només dic això, una paraula que vol dir fàcil. Té 7 lletres i una d'aquestes 7 és una Z. Per tant, és que de moment no cal dir res més.
I és fàcil, la paraula?
És una paraula fàcil, sí, és una paraula fàcil.
Truqueu-nos al 93-87-26-26.
Sinònim de fàcil, de simple, eh? Bé, si cal ja donarem pistes.
Sí.
La segona, línia en forma de Z, justament, eh? Això que dèiem d'aquesta lletra. Doncs una línia trencada que agafa forma de Z. És una paraula de 8 lletres. I no només té una Z, sinó que en té dues. Per tant, això també ja ens ajuda. I fins i tot hi podem afegir un altre element, a part de Zetes. Un guionet, va, ja us dono la pista. Aquesta línia trencada
però
porta un guionet.
A l'hora de sumar no compta.
No, el guionet no compta.
Les 8 són lletres.
8 lletres, exacte.
D'acord.
I la tercera, de l'escorça en fem suro. De l'escorça d'aquest arbre, eh?
Sí,
perquè està parlant d'un arbre, en fem suro. I aquest nom d'arbre té 6 lletres i una és una Z.
Va, penseu veure, el que deia la Teresa, que a vegades us pensaríeu que és una S, una C trencada, no ho teniu clar.
Uh-huh.
Avui juguem amb la Z, no dubteu si és la paraula, si la teniu. Va amb una Z i és la que
exacte,
toca.
Exacte, perquè clar, fem aquest so de zzzz, això és el que fem amb la Z, el zzzz, com si fos aquesta mosca, aquesta abella. I amb una C o amb una S no tenim aquest so sonor, sinó que tenim un so més sord.
Esperem trucades al telèfon de Ràdio Vilafranca, al 93-87-26-26. Aprofiteu, que és l'últim concurs de la temporada. I per acomiadar la Teresa, com cal, amb tots els ets i uts, avui hi posem un parell de llibres. Això vol dir un parell de regals. Són llibres infantils, però són petits tresors poètics que, com a adults, també gaudireu i molt. D'una banda tenim Joan Salvat Papaseit, del Cep i la Nansa, un llibre que ens invita a recórrer breument la vida del poeta a través dels seus poemes més emblemàtics, tots il·lustrats a doble pàgina amb uns dibuixos de Cristian Inaraja. I de l'altre tenim Petiteses, un petit llibre de Babolinka amb poemes de Pep Molís pels més menuts. Eh? Per exemple, un dels poemes és La puça, també a doble pàgina. Tenim el poema i ha costat aquesta puça amb paracaigudes tota divertida. Un altre es titula Estrella, un altre gla o gra de sorra, elements que agraden als més menuts. Són Petiteses, és una col·lecció que es diu Petiteses, que diu que ha vingut per amplificar el cor i eixamplar l'esperit. I sona aquest telèfon que avui li està costant i ens queden només 6 minutets. Assumpció, molt bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1.
Molt bé.
I pots triar, clar.
Em sembla que la segona, aquella que porta dues lletres i un guionet, pot
sí,
ser?
Sí, digues.
Zigazaga.
Zigazaga, exacte. Aquesta línia en forma de Z, pot ser que la dibuixem, llavors fem una zigazaga, que van fent esses, o una persona que camina, això que diem, fent esses, també, doncs fent zigazagues.
Un borratxo faria zigazagues.
O també es pot dir, seria com un sinònim, zigzag, que també porta dues zetes i guionet. Zigzag, zigazaga, totes dues. I fins i tot hi ha un verb a partir d'aquesta mena de... semblant a una onomatopeia, seria això, que és zigzaguejar.
Ui, difícil.
O sigui, fer zigzag és zigzaguejar, fer zigazagues. Bé, doncs sí, també amb dues zetes, el verb. Molt bé.
Gràcies, Assumpció, tens a l'1.
Moltes gràcies i bon estiu a tothom.
Gràcies, igualment.
Igualment.
Fins a la setembre. Adéu.
Que vagi bé.
Adéu.
Zigazaga, amb guionet al mig. Qui havia fet famosa aquesta expressió?
El Guardiola.
El Guardiola.
El balcó, no sé si era de la Generalitat o de l'Ajuntament, o de no sé on, em sembla que ho va dir això. Zigazaga, sí.
Va, que torna a sonar el telèfon.
Ens en queden dues, de moment, i ja anirem afegint.
Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 2.
Moltes gràcies. Però sabeu què? Que avui truco quasi perquè vaig passar bastant mal rato. Perquè, o sigui, més que per la resposta de les preguntes, que un dia, la setmana passada o l'altra, vaig dir, ens feu passar uns ratets molt macos. Després vaig pensar que havia de dir unes estones molt maques.
Però això no passa res.
Ai, em va saber on greu.
Ja, la dona.
En quatre un altre dia, potser l'anterior trucada, també, com que el ràdio el tinc un lloc i el telèfon a l'altre, jo vaig dir, quan vinc d'un post a l'altre, vaig dir, no, havia dit un lloc a l'altre. I després em quedo patint, casta telefono amb algun amic o amb algú, perquè jo fa molts anys que no llegeixo, perquè el meu problema és la visió. I bueno, llavors em quedo patint.
No,
i
ara, no passa res.
Em diuen, va ser una castellanada.
Però la qüestió és que ho saps. Tu ja te n'adones que potser ho hauries de dir d'una altra manera. Però en aquell moment bueno, surt així, perquè la llengua col·loquial és així, que hi ha coses que a vegades en surten.
Ho dec dir molt malament.
No, i ara? Que no sou perfectes, Jacqueline, no passa res. Aviam, per quina anaves avui?
Va, però avui també ens respons, no?
Bueno, però avui les preguntes que heu fet, sí. Les Zigazaga, sí. És la que he dit. Les altres dues no, ni les recordo. Dic, em sembla que diré Zigazaga.
Ah,
fa molt de temps que no escric i que no llegeixo per problemes de visió.
I, si però... la primera que he dit, que vol, una cosa que vol dir fàcil. Quan dius això, és fàcil. També podries dir això és...
Porta una zeta i té... Set lletres.
Set lletres.
He pensat senzilla, però no sé.
Ah, doncs
sí,
ja està.
Treu-li l'última sí. Lletra, senzilla.
Això és?
Gràcies. Mira, no, ho he pensat, però no potser...
Doncs sí, sí, és aquesta, és aquesta.
L'has encertat, és senzill. Jacqueline, tenim més trucades, em sap greu, t'haig d'acomiadar. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, cuida't-hi.
Adéu-siau. Que vegis el pròxim programa, adéu.
Gràcies, adéu.
Senzill.
Senzill, això és senzill, eh? Una altra manera de dir fàcil, i senzill s'escriu amb una zeta, que a vegades se'ns cola aquí una C, potser, perquè no ho veiem clar, doncs no, en català, amb zeta.
Amb zeta.
Sí.
Ens ha trucat també el Vicenç. Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Vicenç.
Sí, ja som allà. Què tal? Molt bon dia.
Saps Hola. La que ens queda?
No, he pogut escoltar, em sap greu, però no...
Va,
no
sé. Doncs ens en queda una que diu de l'escorça en fem suro. Busquem el nom d'un arbre, que en traiem l'escorça, ell en si és suro, el que passa que després es transforma. Quin arbre és? L'alzina, exacte, aquesta és la que buscàvem. Molt bé, l'alzina, i també hem de pensar en això, que s'escriu amb Z, perquè a vegades hi veiem una S. També hi ha persones que es diuen de cognom alzina, i com que els cognoms no segueixen la normativa, ho escriuen amb S. Però, correctament, segons les normes, doncs el nom de l'arbre s'ha d'escriure amb Z, alzina.
Gràcies, Vicenç. Molt bé. Si tens el 3.
Així ho fem.
Sort.
Gràcies.
Adéu. Atenem una última trucada. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4 i en viu i en directe, aviam si m'encertes.
Va. Ai, ara.
No, serà fàcil, ja veuràs. Mira, ho fem sovint quan tenim el comandament del televisor a la mà. El comandament a distància. Què fem?
Sí.
I té una Z i té 6 lletres.
Sí, ho sé, però ara no surt la paraula.
Comença per Z.
Sí.
És una paraula estrangera, el que passa que ja s'ha adaptat al català.
Zapping.
Ara, ràpida, eh?
Ara.
Molt bé. Ja està adaptada i per això ja l'escrivim ja amb un accent a la A, que obert, com si fos una paraula catalana, perquè ja l'hem acceptat al diccionari. Ja no, aquesta ja no canviarà, ja es dirà així sempre. Ja no.
Felicitats, guanyat aquest 4, treballat. Gràcies, Margarita.
Bé, gràcies.
Bon estiu.
Adéu.
Adéu,
que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Va, tenim un parell de llibres, per tant, traurem dos números avui d'aquests 4 que hem rebut. Vicenç, el 3, i Margarita, el 4. Els dos últims que s'han quedat aquí al final. Vicenç i Margarita, us endueu cadascun de vosaltres un d'aquests petits llibres de poemes tan delicats, una petita perla, un petit tresor. I Teresa Casanelles, i també extensiu a la Sílvia Catassús, a Sant Sadurní, moltes gràcies per fer possible aquest català al carrer. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem al setembre.
I tant, moltes gràcies per deixar-nos venir aquí, explicar les nostres coses, explicar les nostres activitats de llengua. Per tant, molt agraïts també, i tornarem al setembre.
Bones vacances,
gràcies,
mentrestant.
Gràcies, bon estiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El sector dels vins i caves a Catalunya genera un volum de negoci de 3.267 milions d'euros anuals, l'equivalent a l'1,2% del PIB. És una de les principals dades de l'actualització de l'estudi de la cadena de valor vitivinícola a Catalunya, elaborat pel govern per mitjà d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball. Segons el document, el volum de negoci d'aquest sector s'ha duplicat des de l'any 2016, quan es va radiografiar aquest àmbit per darrera vegada. El mapeig, que analitza l'estat de salut de la cadena de valor del sector vitivinícola, mostra que hi ha 1.384 empreses que s'hi dediquen, que donen feina a prop de 10.500 persones. El 81% de les empreses estan consolidades al mercat, amb més de 10 anys d'experiència, mentre que la meitat són exportadores. Des del punt de vista de les tendències, el document apunta que el sector vitivinícola català s'esforça per introduir solucions per afavorir la sostenibilitat del procés, així com noves tecnologies per millorar els controls dels cultius i la traçabilitat dels productes. L'informe destaca que pràcticament la meitat de les empreses del sector, el 49,5%, són exportadores. Segons dades recollides al document, el 2023 les exportacions de Catalunya de vins i caves van sumar 615 milions d'euros, 5 vegades més que el volum d'importació d'aquests productes. Aquest mes de juny passat es va celebrar una reunió amb la participació del cap de la policia local, de l'Arbós, el cap del servei de trànsit de la demarcació de Tarragona i el regidor de transició energètica de l'Ajuntament, Adrià Molina. L'eix central de la trobada va ser la seguretat viària al tram de la Nacional 340 que travessa la localitat i el replantejament de diferents opcions i estratègies per pacificar el trànsit rodat que passa per aquest punt de la vila. Des de l'Ajuntament, tot i defensar activament el desviament de la Nacional 340 per fora de la vila i que passi en paral·lel a les vies del tren com a millor solució, es va debatre possibles mesures de pacificació i seguretat per aquesta via mentre no es faci realitat el desviament. El cap del servei de trànsit va oferir informació sobre una nova línia de subvenció per millores en la seguretat viària i va proposar col·laborar amb el Servei Català de Trànsit per implementar plans i projectes municipals de mobilitat. També es van tractar les competències de la regulació municipal dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. La Junta de Govern Local de la Granada ha aprovat inicialment dos importants projectes d'obra municipal que tenen com a objectiu la instal·lació de camps fotovoltaics solars d'autoconsum en dues ubicacions clau del municipi, la piscina municipal i el centre cívic. El primer projecte consisteix en la instal·lació d'un camp fotovoltaic solar a la coberta de la piscina municipal, amb un cost total de prop de 35.000 euros. Aquest projecte permetrà a la piscina municipal generar la seva pròpia energia elèctrica, promovent l'ús de fonts d'energia renovable i contribuint a la sostenibilitat mediambiental del municipi. El segon projecte preveu la instal·lació d'un camp fotovoltaic solar a la coberta del centre cívic, amb un import total de més de 111.000 euros. Aquesta iniciativa s'alinea amb l'objectiu de reduir la dependència energètica i fomentar l'ús d'energies netes, generant estalvis a llarg termini per les arques municipals. L'ADF de Subirats ha estat guardonada amb el Premi Rosent Muntaner en la 27a edició dels Premis a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. El premi, dotat amb 11.000 euros, reconeix el projecte Xarxa de Vigilància Forestal amb Intel·ligència Artificial per la detecció de columnes de fum. El projecte té com a objectiu millorar l'eficàcia de la xarxa de càmeres de vigilància ja existent mitjançant la implementació d'un sistema d'intel·ligència artificial que pugui detectar automàticament les imatges de les columnes de fum associades als incendis forestals.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. De novetats a la graella televisiva, a la convencional, a la de tota la vida, i d'estrenes seriòfiles a les moltíssimes plataformes de què gaudim, en parlem ara en el darrer Pantalles amb Carles Gala. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles, la setmana passada abordàvem totes les novetats estiuenques del 3CAT, de TV3, de la plataforma, però avui encara portes dues que han caigut així a última hora, oi?
Sí, són novetats ja no d'aquesta temporada d'estiu, sinó ja estem parlant de cara a la nova temporada tardor, hivern, primavera, que TV3 comença a moure fitxes. Sí que ja es van comentar fa un temps, des que a Planta Baixa, el programa que presenta a la tarda Agnès Marquès, doncs finalitzava ja la seva missió, i aquest relleu d'aquest programa de Planta Baixa arribarà doncs a partir del setembre amb un nou magazín, que presentarà en aquest cas en Xavier Grasset, un clàssic ja de la casa de TV3, que fins ara estava presentant el programa Més 324, un programa que, a més, s'ha convertit en un referent des de ja fa uns anys, perquè al vespre doncs, feia tot un balanç del que havia passat durant la jornada a nivell d'actualitat, però, a més, li afegia aquesta capa, diguem-ne, cultural, amb entrevistes molt interessants a escriptors, artistes, a poetes, a tot plegat, no? És a dir, hi havia espai realment per tot el món cultural, que a vegades TV3 doncs, no hi ha gaire espai, i en aquest sentit, doncs, en aquest programa del Més 324 sí que hi havia amb aquestes converses més tranquil·les, amb alguna polèmica fins i tot, no com amb la Juana Dolores, que tots recordarem. I per tant, doncs, Xavier Grasset, que presentarà aquest magazín a la tarda, i veurem com es presenta aquest nou programa, que tractaran, segons ja explicaven a la nota de premsa de TV3, temes d'interès, que van des d'aquells més vinculats a l'actualitat fins a diverses seccions d'entreteniment, tendències, cultura o estil de vida pròpies de gèneres televisius. Per tant, veurem. Estaran com si fossin en un bar o una cafeteria, com si fos l'After Work, i és una proposta que produeix Atomic Beat, que és qui feia en el seu temps Zona Franca.
I la Marina Romero, que fins ara ha estat la segona veu del Ricard Ostrell a Catalunya Ràdio, de fet l'ha estat substituint fins la setmana passada perquè ella està de baixa paternal, se'n va al 324.
Sí, passa a falsar la televisió, i el Més 324 doncs, estarà presentat per Marina Romero, que com deies, fins ara estava al capdavant dels matins en la baixa de paternitat del Ricard Ostrell. I, per tant, veurem també aquesta nova cara de Marina Romero si també farà un canvi de format i de model del programa.
I saps on va l'Agnès Marquès? Perquè el Planta Baixa salta, ja ho van anunciar, i ella?
Doncs de moment ella no ha anunciat cap altre projecte, de moment. Vull dir que no sé si li donaran algun altre projecte dintre mateix de la casa, però en aquest sentit ella anava com a part, diguem-ne, de la productora i no de TV3, per tant és personal de productora. I veurem, de moment no sabem què és el que farà.
Ara entrem amb les estrenes seriòfiles, però hi ha una sèrie que ja tenim en dansa, que és La Casa del Drac, a Max. Jo m'estic
sí,
reservant per veure-la així de cop, perquè m'angunieja molt això d'esperar-me una setmana. Què se'n pots dir?
Doncs escolta'm, venim d'una nit allò que quasi fins i tot ha costat dormir, del capítol que ahir van estrenar. Estem parlant del quart capítol de la segona temporada. I passen coses. És a dir, ara no farem spoilers ni explicarem res de res.
No, que jo em reservo,
però dir-vos... Sí, dir-vos que per mi és una de les sèries, i Joc de Trons estava molt bé, és una sèrie que jo sóc molt fan de Joc de Trons, però jo és veritat que tinc poca memòria fotogènica de la gent, de les cares i dels noms, i a vegades necessitava jo la guia per saber i aquest qui és, i quan va sortir, i ara per què està aquí. I és veritat que La Casa del Drac, La Casa del Dragón, en aquest sentit, doncs, el número de personatges és inferior, les trames són inferiors, és a dir, no seguim la història de tantes famílies, sinó que al final estem seguint la història d'una sola família, i que és la família final de
Els Targaryen.
Sí, dels Targaryen, vale? I sí que és veritat que apareixen més famílies i apareixen més històries, però sempre al voltant d'això, no? Llavors, diria que és un pèl més senzill de seguir-la, no cal tenir tanta memòria d'anys, perquè a vegades sortia un personatge a la vuitena temporada que no havia sortit des de la segona, per exemple. I, esclar, havien passat 3 anys entremig. En aquest cas és més fàcil de fer el seguiment, però la trama també trobo que és molt, molt, molt digna de Juego de Tronos, i està molt bé. Per tant, des d'aquí us recomanem, que aquestes dues temporades que teniu, una temporada i mitja, mitja, de moment, la recupereu, la veieu, perquè és una obra mestra. De fet, justament, Joc de Trons no va guanyar mai cap Emmy, cap premi com a millor sèrie dramàtica, i La Casa del Dragón l'any passat ja va ser guanyadora en la seva primera temporada d'aquest Emmy, i per tant, doncs, aquest com a mínim premi l'avala, i creiem que sí, que només veure com està rodada els personatges i tot plegat, doncs és una obra mestra, i per tant, des d'aquí us recomanem que la veieu, i recordeu també que a finals del mes d'agost, per Sant Fèlix, més o menys, hi haurà també l'estrena de la segona temporada del Senyor dels Anells d'Amazon Prime.
Sí, senyor, el dia 29 d'agost, em sembla.
Sí, el dia del pregó.
Sí, sí.
Doncs allà podreu doncs, recuperar també aquesta segona temporada d'aquesta altra obra mestra, que també està en antena i que és una de les sèries més cares del món que s'han produït mai. I per tant, doncs, a l'estiu, allò que dèiem sempre d'estiu, època de sèries repetides i tot plegat, no es compleix la norma i arriben estrenes patums, importants. I per tant, atenció als estius, que cada cop són més interessants a nivell de televisió, i abans que comentàvem també, per exemple, TV3, el fet de que la programació de TV3, jo diria que fins i tot arrisca molt més a l'estiu, no? I hi ha programes que són molt frescos, que entren molt bé, que estan molt bé, i que a vegades doncs, va bé que TV3, de tant en tant, no?, es desmeleni una mica i intenti fer alguna producció, perquè realment la temporada d'estardor, hivern, primavera són molt avorrides, perquè sabem la graella de memòria, sabem el Sense Ficció, el Polònia, no?, l'APM, sí, i sempre és el mateix, i com que és un model d'èxit, doncs no el toquen, i aprofiten els estius molt bé per innovar. I si remeneu aquestes programacions que estan fent, doncs déu-n'hi-do, està bé. Hi ha aquest programa de Tens un minut, que justament ahir veiem Vilafranca del Penedès, no?, que vam fer el concurs a Vilafranca, que és l'Access Prime Time, el que fan des de les 8:15 fins a les 9. És un concurs molt fresc, per exemple, que està molt bé, que entra bé, i és molt econòmic. I per tant, bueno, està bé que també a l'estiu passin coses.
Doncs mira, deixa'm fer una última recomanació estival, que a més no us farà esperar gaire, perquè arrenca demà dimecres. És un clàssic amb majúscules, eh? Torna Verano Azul.
Home, què dius?
Sí, sí, 43 anys després de la seva estrena a Televisió Espanyola, aquesta sèrie icònica d'Antonio Mercero, torna aquest estiu a partir de demà dimecres.
Ah, però la mateixa.
Sí, sí, evidentment,
la mateixa.
És el típic de l'estiu, no?, reposar sèries que han funcionat.
Val.
Doncs
sí,
tu
sí.
Feies aportacions fresques i noves, jo vinc amb un clàssic dels clàssics. Tot i que aquesta vegada va a la tele de pagament, va a un canal que es diu En Família, que és d'AMC Networks. I s'estrenen demà dimecres, dia 10, i l'emetran de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, també a l'hora clàssica de Sobretaula.
Molt bé. I també comentar-vos que la programació de TV3 aquesta setmana crec que arriba també un nou programa, no?, de la humorista, que no recordo el seu nom,
Soriano.
Però aquesta setmana.
Eva Soriano.
I diria que s'estrena demà dimecres, que és el programa que demà dimecres o avui dimarts...
Aquesta setmana, sí, sí.
Aquesta setmana s'estrena, aviam si te'l sé dir, tens un minut? No, deu ser dijous que s'estrena. Doncs no sé trobar el dia exacte que s'estrena el programa, però sí que s'estrena aquesta setmana aquest programa. I bé, a nivell d'estiu, doncs aquesta programació que ens està arribant a poc a poc.
Doncs seguim amb algunes estrenes seriòfiles d'aquesta setmana, que no són tan sonades com les que comentàvem fins ara. Comencem per una proposta d'avui mateix?
Sí, per cert, que també s'ha estrenat aquesta setmana, dilluns, el del Ramon García, el Gran Prix a Televisió Espanyola, que també és un clàssic, que també es va estrenar ahir.
I
trending topic, durant la nit.
I dient coses fresques, TV3 estrenaven Vintage, aquesta sèrie
estiuenca.
També fan apostes.
Vinga, va, repassem sèries, doncs.
Avui, què tenim avui?
Avui s'estrena Filmin una sèrie que s'anomena Hasta que te mate, i sona així.
Señor.
Quería ser bailarina de ballet, pero no pudo ser.
¿Y eso? ¿Tú bailas genial? Eres un espíritu libre.
¿Te hace feliz o no te hace feliz? ¿Quieres mudarte aquí conmigo? ¿Es tuyo?
Sí, Melissa, mi anterior.
¿De qué va, Carlos?
Doncs mira, estem parlant d'un thriller britànic que narra la aterradora història de real d'Elia Balmer, que és la infermera que va sobreviure a una relació gairebé mortal amb l'assassí John Sweeney. I Delia Balmer va iniciar una relació amb John Sweeney després de conèixer-la en un pub de Camden Town, a Londres. I tot i això, Delia no sabia que era en Sweeney, que era un assassí, i 3 anys i mig després, amb una destral a la mà, estava disposat a convertir Delia en la següent víctima.
Hasta que te mate arriba avui a Filmin. Passem a dimecres.
Doncs sí, anem fins a dimecres. També hi ha una altra estrena, en aquest cas a Disney+, que és Under the Bridge, el asesinato de Rina Burke, també basada en una novel·la de l'aclamada autora Rebecca Goffrey, que explica la història real també del que va passar a Rina Burke, de 14 anys, qui va ser qui en una festa amb els seus amics, doncs després d'aquesta festa mai va tornar a casa, i aquí s'explicarà aquesta història, que com deien és Under the Bridge, el asesinato de Rina Burke. There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before. This girl, Rina Burke, she's been missing for 3 days. That name, I saw something. What happened under the bridge? I aquest mateix dimecres tens doblet perquè hi ha també una proposta interessant a Apple TV Plus. Sí, aquesta s'anomena Sunny, és una sèrie que li agradi el món així del Japó i aquests carrers doncs, de les ciutats com a Kyoto. Hi ha escenes i planos espectaculars, per tant, des d'aquí, si us agrada aquest món més així oriental, doncs sèrie recomanada. Però és que, a més, estem parlant d'una personatge que és Suzy, que és una dona americana que viu a Kyoto, al Japó, i la vida de la qual es veu doncs, transtrucada a partir de que el seu marit i el seu fill desapareixen en un misteriós accident d'avió, i com a consol li donen a Sunny, que és un dels nous robots domèstics fabricats per l'empresa d'electrònica del seu marit. I tot i que al principi Sasi se sent ofesa pels intents de Sunny d'omplir el buit de la seva vida, a poc a poc entaulen una inesperada amistat, ja que junts descobreixen la fosca veritat del que realment li va passar a la família de Suzy i es veuen embolicats doncs, en un món que Suzy mai va saber que existia. Una història... Sabeu aquell robot que va caure de quan van anar, no sé si a Alimentària o... a TV3, doncs és un robot que s'assembla moltíssim a aquell robot, eh? Sí. I per tant, aquesta sèrie de robots, Suzy, Sunny, que és el nom del robot, que podreu veure a través d'Apple TV+.
I por qué Japón?
Por la comida, la cultura... Me pareció perfecto.
És Sunny, aquest thriller de 10 episodis. Si us enganxeu, tindreu teca amb elements de comèdia negra. Què tenim dijous, Carles?
Doncs mira, una altra sèrie que s'anomena Bargain, que és Negociaciones, s'estrena a Sky Showtime, aquesta plataforma que podeu trobar a Movistar, a Amazon, i si no també us podeu subscriure només a aquesta sola plataforma. És una sèrie d'homes que estan atrets per un remot hotel sota la premissa de mantenir trobades sexuals que acaben atrapades en una xarxa de trànsit d'òrgans, on aquests es venen al millor postor, i després d'un terratrèmol catastròfic, víctimes, traficants i compradors queden atrapats a l'interior d'un edifici en punt de enfonsar-se i, incomunicats, han de lluitar per sobreviure al desastre a qualsevol preu. Un tràiler força violent, per tant, entenc que és una sèrie força violenta en si.
Ha sido en defensa propia. Idiota. ¿Quieres mi riñón?
Doncs això és un tastet de Bargain. Sí. A Sundance TV també tens una proposta, una estrena.
Sí, El caso Cenicienta. Aquest és un drama de 8 capítols, que és la segona part del jurado i segueix la història d'un jurat popular que ha de dictar el veredicte en un cas complex. I en aquest cas, Anton Breckman i la seva filla Julie són acusats d'assassinar a Marianne Cowens, la parella d'Anton, i també madrastra de Julie. No obstant, res no és el que sembla, i per resoldre el cas, 12 persones són cridades a formar part d'un jurat popular, i la sèrie mostra el context que acompanya cada un dels membres i com influeixen les circumstàncies personals en la decisió que hauran de prendre durant el judici.
Una madrastra ha muerto.
Se cayó por las escaleras.
Y algo no cuadra en el cuento.
Fue un accidente. Yo intenté reanimarla. No había nadie más. Creo que Antón mató a mi madre y que Julie se entregó para protegerlo.
El caso Cenicienta. Estreno el jueves 11, solo en Sala.
Molt diferent, molt gamberra també, és la següent proposta de Prime Video.
Sí, és una sèrie, diguem-ne, de dibuixos en 3D, però són dibuixos animats. La Fiesta de les Salchichas, Frutopia, i aquí doncs, els personatges són Frank, el Salchicha, Brenda i sus amigos, que diuen que cruzan el portal fuera de Shopwell en busca de sus creadores en el mundo humano. Una paranoia, tot plegat. Jo el que he pogut veure són 6 episodis i sonen d'aquesta manera.
Están vivos. Repito, los alimentos están vivos.
Aquesta minissèrie és un spin-off d'una pel·lícula d'animació per adults molt extravagant que es deia justament La Fiesta de les Salchichas i aquí hi afegeixen aquest Frutopia i asseguren que torna l'espectacular repartiment de la primera, com dèiem, una sèrie molt gamberra, hedonista i per adults. Què més proposes?
Doncs una altra sèrie d'Apple TV Plus amb una nova estrena també aquesta setmana d'una sèrie que s'anomena Jo, i sona així.
Max, I need help.
What happened?
I can turn into someone else.
How did you do that?
I don't know. Not like there's an instruction manual. Maybe my feelings trigger me. I need to know why I can do the things I can do.
Un bon producte d'Apple TV Plus, en aquest cas de ciència-ficció.
Sí, un nen de l'institut que de cop i volta se n'adona que té poders especials i superpoders i és com entre l'institut i els seus amics doncs, acaba de gestionar aquest món i aquesta sorpresa que ha tingut.
I una última recomanació, una última història per diumenge a 3 Player Premium que es diu Àngela.
I sona així.
Àngela? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí?
Esto es para ti. Son de un tal Gonzalo.
Mi marido, sí.
¿No te acuerdas de mí? ¿Eduardo Silva?
Eduardo Silva.
Inquietant, si més no, aquesta atmosfera del tràiler.
Sí, és una adaptació d'una sèrie britànica que s'anomena Angela Black, Verónica Sánchez, que interpreta Angela, que sembla que és una dona doncs, perfecta, amb una casa espectacular, amb filles fantàstiques i un marit encantador, però Angela, en realitat, és una dona maltractada per un marit obsessiu que l'ha convençut que sense ell no seria res, fins que un dia apareix l'Eda, un atractiu jove que li desvetlla secrets sorprenents i que està disposat d'ajudar-la eliminant-lo de la seva vida.
8 capítols amb Verónica Sánchez i Daniel Grau que tornen a treballar plegats després de Sin Identitat, si us va agradar. Carles, moltes gràcies per aquestes últimes recomanacions. Molt bon estiu, que el gaudeixis intensament i fins al setembre.
Igualment, que tingueu bon estiu i ens retrobem aquí al setembre amb més novetats. Que
I vagi tant.
Molt bé.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu, merci.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Última dosi, última ració de fake news, Lourdes.
A veure si l'encerto aquesta vegada, perquè de veritat aquesta temporada, molt malament per part meva o molt malament per part vostra, que les encerteu totes. Així que vaig a veure si us aconsegueixo sorprendre i enganyar per darrera vegada. Sabíeu que un collaret us pot salvar la vida?
No, explica.
Doncs, mireu, us explico perquè un home de Colorado, d'Estats Units, doncs pot considerar-se extremadament afortunat d'estar viu després de sobreviure a un tret gràcies al collaret que portava en el seu coll. El Departament de Policia de Commerce City a Colorado va publicar a la seva pàgina de Facebook fotos d'un collaret de metall ensangonat amb un petit tros de metall allotjat a les seves baules. Pel que sembla, pertanyia a un home de la localitat que s'havia vist embolicat en una acalorada discussió amb una altra persona i va rebre un tret. La bala hauria travessat el coll de la víctima si no hagués estat per la cadena, que va convertir el que probablement hauria estat una ferida de bala mortal en una ferida punxant menor. La bala de calibre 22 es va disparar durant una discussió i hauria acabat en el coll de la víctima, doncs, si no hagués portat aquest collaret. La policia va descriure la sort de la víctima com simplement increïble, però alguns usuaris de Facebook es van afanyar a qualificar-la d'intervenció divina. Quan a la cadena encara que va ser descrita com de plata, la policia de Commerce City va dir que el més probable és que es tractés d'un aliatge més dur, ja que la plata dura és un metall tou, per la qual cosa hauria estat difícil, perdó, hauria estat fàcilment atravessada per la bala. Diuen que ho van buscar i que la plata és tova, i així que pensar-s'ho dues vegades abans de colpejar una imitació.
Carai, quina història.
Déu-n'hi-do, eh? Jo porto a cert, és a dir, jo crec que si em foten un tret, no hagués funcionat.
Home, jo en la intervenció i en la providència divina no hi crec, però que un bon aliatge de metall pari una bala, doncs jo diré que sí.
Te la creus, no?
Sí.
Sí. Doncs sí, és certa, és certa. Era una cadena considerable, eh? Ho podeu buscar a internet i la cadena era robusta, robusta. No sé si tant per, com per aturar una bala, però quasi que l'home va tenir molta sort, la veritat sigui dita.
Doncs mira, és una bona notícia, jo, no?
Sí, sí, jo espero no trobar-me en una d'aquestes, eh? Què vols que et digui?
En la situació, no?
No, clar, clar, és a dir, a banda, la cadena en qüestió no és el meu estil.
No és bonica, ens l'has de penjar a xarxes.
No, és bonica, no és bonica.
Però va fer la feina, escolta.
A xarxes. Sí, sí, exacte, al
va
final
la bala.
És com tot, eh?
Això és més important doncs, sí, que l'estètica, eh?
Sí, tal qual, tal qual.
Doncs, Lourdes, no t'acomiadem perquè hi seràs fins diumenge, ai, fins divendres, però sí que és l'última temporada, l'últim capítol, l'última entrega de Fake News, així que gràcies per portar-nos aquestes històries a vegades una mica friqui, d'altres simpàtiques, divertides, sorprenents, que ens fan passar una bona estona al final dels dimarts.
Doncs sí.
Fins demà.
Ens demà.
Gràcies. Adéu. Acabem aquí aquest dimarts de Penedès en Xarxa. Adéu-siau.